Són 8:15 del matí. Joan Anton Català, bon dia.
Molt bon dia, Roger.
A quina hora sortirà el sol avui?
D'aquí a 5 minuts, a les 7:35.
3, 2, 1, seganya!
Joan Anton Català, què tal, com estàs?
Molt bé, Roger.
Això és La Terra es plana. Cada diumenge a l'hora que surt el sol, mirem cap al cel, parlem de ciència, de vida, d'astronomia, del que faci falta. Joan Anton, el rellotge ja ens ha atrapat.
Sí, sí, és una cosa que no
sol,
ho podíem evitar.
El sol ja ens ha atrapat.
No ho podíem evitar.
Això vol dir que s'acosta la tardor.
Molt xula.
Sí. T'agrada la tardor? És la teva estació preferida?
Segurament entre la primavera i la tardor serien les meves preferides, per la llum, per els canvis que hi ha a la natura. Això, sempre i quan puguem mantenir, continuar mantenint, aquestes estacions que van entre l'hivern i l'estiu.
Tardor i primavera són les que acabaran desapareixent, no? Fa la pinta.
Cada cop es van extremant més, van durant menys, ja veurem.
Aquesta setmana, el dia 23 de setembre, a partir de les 3 del matí, ja serà tardor, l'equinoxi.
Exacte.
Per tant, la setmana que ve ja ens saludarem dient bona tardor.
Bona tardor, exacte.
T'he de preguntar primer per Jeff Bezos, que de tant en tant és notícia aquest senyor. A veure, ha estat, en aquest cas, ha estat notícia per una nau de la seva companyia aeroespacial. Sabem, n'hem parlat alguna vegada, aquesta nau és Blue Origin. Ha tingut un accident, no hi ha hagut víctimes, però què ha passat amb aquesta nau? Què ha passat amb la Blue Origin?
Que la companyia, ara ho deies, és Blue Origin, és la companyia aeroespacial que té el Jeff Bezos. La nau que tenen es diu New Shepard, i aquesta nau ja havia portat turistes. És una nau preparada per portar turistes a l'espai. Bàsicament és un ascensor. Pugen amunt i tornen a baixar. Què passa? Que han tingut un accident. Afortunadament era una missió que no anava tripulada, no estava aquesta prevista per portar ningú, menys mal. De totes maneres no ha passat tampoc res. El que ha detectat el sistema de manera automàtica, ha detectat un fallo en el coet i s'ha activat el sistema d'emergència, que és propulsar, ejectar la càpsula ben lluny del coet per si aquest explotés i fer aterrar aquesta càpsula en un mecanisme totalment automàtic amb paracaigudes i fer-lo aterrar. No hi anava ningú dins, torno a dir, i si hagués anat algú dins tampoc segurament no hagués passat res perquè ha funcionat molt bé aquest procés. Però aquí la reflexió és, clar, parlem del turisme espacial i diem, escolta'm, això del turisme espacial, ja hi ha gent que s'està gastant calerons, un esnobisme, però és que això encara no és un servei que es pugui contractar així a la lleugera. Estem parlant de l'espai. Això és esport de risc. Hi ha un risc. La tecnologia encara no la dominem, com estem veient amb l'Artemis i amb tot això, no la dominem fins al punt en què puguem parlar de que el turisme espacial ja el tinguem aquí, ja tothom que tingui pasta pugui anar a l'espai. No estem encara en aquest moment.
Realment, n'haurem de parlar moltíssim d'aquest, perquè de la manera que es faci, no? És que turisme a l'espai, el concepte ja sembla pornogràfic.
Clar, absolutament. En un món desequilibrat com el que tenim ara, injust, que hi hagi gent, èticament és molt qüestionable, que hi hagi gent que es gasti la de diners per uns minuts d'experiència i tornar a baixar, perquè si diguessis no, és que hi van a fer experiments que científics o tecnològics, saps, que podran donar progrés al coneixement, no van a fer això. I això és molt qüestionable.
Avui tocarem de peus a terra, més enllà del cel també ens fixarem en casa nostra, amb els volcans. Per tant, avui el capítol de La Terra es plana va dedicat als volcans i concretament a un concepte que és la tectònica de plaques. A veure, Joan Anton, això què és?
Clar, la tectònica de plaques és el moviment que ara explicarem que té lloc sobre la superfície de la Terra. Ens hem d'imaginar la superfície de la Terra com un gran trencadís. Sempre ens la imaginem com sòlida, doncs no, està trencada, i aquestes grans peces, aquestes grans plaques, es desplacen. Vol dir que xoquen unes contra les altres, es pressionen, llisquen per sobre, unes se'n van per sota, se separen. Tot aquest procés és el que anomenem tectònica de plaques. La paraula ve del grec tectonikos, que vol dir relatiu a la construcció.
Com vam descobrir la presència d'aquestes plaques, Joan Anton?
Que ara és molt fàcil, perquè si tu, qualsevol ara mirant com són, per exemple, els continents de la Terra, ja podria deduir-ho. Per exemple, hi ha formes dels continents que són molt sospitoses. Si tu mires la costa occidental d'Àfrica i l'oriental d'Amèrica del Sud, per exemple, veus que encaixen. Hi ha coses que ja fan sospitar, no? Que allò eren com un puzzle que potser en algun moment tot allò estava molt a prop. Després es van començar a detectar roques de composició molt similar a cadascuna dels costats d'aquests continents, no? Com si aquests continents, torno a dir, haguessin estat abans encaixats i tocant. A més, fòssils, presències de fòssils a banda i banda d'aquests continents, de les mateixes espècies vegetals o animals. Una altra pista de que realment aquests continents s'havien desplaçat i que antigament aquests continents havien estat tocant. Aquestes costures estaven tancades. Clar, tot això ja es començava a intuir, però es necessitava, com sempre, que arribés algú i que fes la revolució, que sumés un més un i digués, val, això són que el nostre planeta s'ha trencat i aquestes plaques es mouen.
Qui va ser aquest revolucionari? Qui va ser aquesta figura científica?
Que un senyor, un meteoròleg alemany, que es deia Alfred Wegener, que l'any 1915 publica, mira quin llibre, fixa't, publica el títol L'origen, no de les espècies, com Darwin, L'origen dels continents i els oceans. Però fixa't també l'origen. On suggereix això? Que antigament tots els continents es trobaven junts amb un macrocontinent, que ell anomena Pangea, que avui en sona, i per tant, si abans estaven junts i ara estan separats, vol dir, això implica que es mouen, que aquests continents es poden moure, aquestes plaques es poden moure sobre la superfície. Clar, va rebre moltes crítiques, com Darwin també amb el seu, que potser no tantes, però com es podia entendre, com la ciència d'aquell moment podia entendre que una cosa que sembla sòlida, com la superfície de la Terra, es pogués moure. Això ja era molt difícil d'acceptar. Però, a més, li criticaven a Wegener el no haver donat un mecanisme raonable que expliqués el per què això es mou. Perquè ell deia que segurament aquests moviments es produïen degut a la rotació ràpida del planeta, com si fos una centrifugadora que fes moure aquest continent. Això no era una explicació raonable, de fet, no és l'explicació. Per tant, el que va fer Wegener és sentar la pedra, el concepte claríssim, es va errar amb el mecanisme i va rebre moltes crítiques. De fet, el seu treball va passar durant molts anys desapercebut.
La comunitat científica no va rebre bé, però, el seu anàlisi, l'anàlisi de Wegener, però anys després sí que algú el va reivindicar i li va agafar el relleu. En aquest cas, ens fixem en la figura d'Arthur Holmes.
Clar, aquest senyor és un científic britànic, 14 anys després recupera aquesta idea de Wegener original i proposa el mecanisme que avui sabem que és el correcte, i diu: aquests continents, aquestes plaques es podrien moure degut a que per sota de les plaques hi ha moviments de convecció. Per entendre, a vegades n'hem parlat del moviment de convecció. És similar al que en una olla d'aigua, quan l'escalfes a la cuina, es produeix. L'aigua calenta per sota, en el lloc que està tocant el foc, per entendre'ns, puja en corrents ascendents i baixa l'aigua freda de dalt, i això fa com una mena de circulació. A l'aire també ho fa, aire calent cap avall, aire fred cap avall. Això s'anomena la convecció. Ell deia, com que l'interior de la Terra està calent, es podrien produir moviments de convecció, és a dir, columnes de material calent que d'alguna manera pugin pel mantell de la Terra, altres freds que baixin de la part elevada, i això és el que provocaria un moviment. Si en això li sumem que la superfície de la Terra podria estar trencada, en forma trencadís, ja tindríem el mecanisme en què aquestes plaques es poguessin moure. Molt fàcil, però de nou, la ciència s'hi va oposar, no era molt fàcil acabar d'acceptar tot això. I es va haver d'esperar encara uns anys, a mitjan segle XX, que va arribar la confirmació de la teoria de Wegener i de Holmes, i es va fer mostrant, per exemple, que els pols magnètics de la Terra es mouen, això n'hem parlat algun cop al programa, i que quan anaven a veure com s'havien mogut aquests pols, veien que en els continents aquests que estan separats, si tu els juntaves, aquest camí de moviment dels pols quadrava. És com un dibuix sobre els continents, que si tu ajuntaves els continents, el dibuix tenia una continuïtat. Després, a l'estudi del fons marí, aquest va ser potser el gran descobriment. A l'estudi del fons marí es van descobrir com unes fractures a baix, als oceans, d'on semblava sortir planeta, d'on semblava sortir superfície, perquè es trobaven roques de composició similar a banda i banda, a la dreta i a l'esquerra d'aquestes grans fractures, que de nou semblaven que totes havien aparegut d'aquestes fractures i a poc s'havien anat separant, de manera que a esquerra i a dreta les composicions eren absolutament les mateixes.
Per tant, Joan Anton, o sigui, el mecanisme de la tectònica de plaques, com funciona?
Seria això. Per una banda tenim trencat la superfície. Aquesta superfície ara l'hem d'entendre com dos capes. Anem a parlar una mica més en detall. Dos capes que serien la pell del nostre planeta. Les anomenem la litosfera i l'estenosfera. La litosfera és la capa superior, la que està trencada. Té uns 100 metres de gruix i inclou el que anomenem vulgarment l'escorça i també una petita part del mantell per sota. Aquesta és, com et deia, la part que està trencada i que es mou. Per sota, l'estenosfera, formada per una part del mantell, justament per sota de la litosfera, que es troba més calenta, com que està més cap dins, més a l'interior del planeta i sotmesa a més pressió, es troba més calenta i el seu material està una mica més fluid, en un estat com viscós. Això és el que, per la convecció de corrents calentes que pugen, es mou, i la litosfera és com si surés per sobre, com si flotés, i això és el que fa que la litosfera, que està trencada, es pugui moure. Estem parlant, en principi, diries, de moviments petits, però quan els analitzes, a escala humana ja no són tan petits. Per exemple, perquè vegis com de ràpid es mouen aquestes plaques, es mouen desenes de mil·límetres cada any, i en alguns casos i algunes plaques poden arribar a moure's desenes de centímetres per any. És que és una animalada, és una bestialitat.
D'aquestes plaques tectòniques que estàs explicant, quantes en coneixem?
En coneixem set. Set de grosses, que les hem dit la pacífica, la nord-americana...
Els continents, no?
Sí, però sí. No, ara explicarem que les plaques tenen continents i tenen oceans. Mm-hmm. És a dir, no ens les hem imaginat només com els continents, eh? Van per sota, també. Et deia, són la pacífica, la nord-americana, l'eurasiàtica, l'africana, l'antàrtica, l'indo-australiana i la sud-americana. I després de menors en tenim d'altres, perquè aquestes grosses també hi ha alguns punts on estan...
Aquestes són les set grans.
Les set grosses, exacte. Normalment, el que et deia, una d'aquestes plaques molt grosses té alhora escorça continental, és a dir, continents per sota, i escorça per sota del mar. És a dir, ens l'hem d'imaginar com un tros que té mar, que té oceà, sí, sí, i que té continent. Val?
Què passa quan aquestes plaques es mouen i xoquen contra unes contra les altres?
Aquí és on veiem molts dels fenòmens geològics que té el nostre planeta. Per exemple, quan pressionen, dues plaques pressionen, s'acumula molt la pressió aquí, pot ser que una de les dues capes s'enfonsi, de les plaques, perdó, s'enfonsi per sota de l'altra. Això és un mecanisme que anomenem subducció, que fa que desaparegui aquesta placa, vagi anant per sota de l'altra i vagi desapareixent, però clar, si hi ha un lloc del planeta on desapareixen plaques, o superfície per entendre'ns, per fer-ho, explicar-ho més fàcil, n'hi ha d'haver d'altres llocs del planeta on forçosament surti superfície. Per tant, també hi ha llocs on les plaques se separen i aquest espai buit que queda entre les plaques és ocupat per material del mantell que puja i crea nova placa, crea nova superfície. No sé si has anat mai a Roger, a Islàndia.
No hi he estat mai. És un viatge que tinc pendent i que em ve molt de gust.
És sensacional. Doncs mira, a Islàndia pots tenir aquesta experiència que ara et diré. Allà s'estan separant dues plaques. Just pel mig d'Islàndia passa com se separen la placa euroasiàtica i la nord-americana. Doncs tu pots estar allà en un peu o una mà tocant una placa i tocant una altra. Està allà la falla que fa que aquestes... I tu pots estar allà i tens una mà tocant un braç tocant una placa i l'altra tocant una altra placa. Allà s'estan separant aquestes dues plaques.
Aquests moviments, que són lents, no? Entenc que expliquen molts dels fenòmens geològics de la Terra. Volcans, terratrèmols...
Clar.
Una muntanya, no? Com es van crear les muntanyes?
Exacte, perquè hi havia un... Tenim un problema a nivell científic. La geologia tenia un problema abans de conèixer això de la tectònica de plaques. Com s'havien creat les serralades de la Terra? Llavors, hi havia hipòtesi que deien que potser s'haurien creat totes en el moment de refredament, en el procés de refredament de la Terra. Però, clar, això no explicava que hi pogués haver serralades de diferents edats geològiques, no? Això ens ho explica la tectònica de plaques. Per exemple, dèiem que xoquen, que hi ha plaques que xoquen. Això acumula pressió i pot fer, vaig explicar-ho vulgarment, que una placa s'arrugui, que s'aixequi una mica i formar serralades, que serien el resultat d'aquesta pressió que hi ha entre dues plaques. Tenim els terratrèmols. Aquesta pressió es pot acumular, anar-se acumulant fins que un moment trenca, fins que en un moment s'allibera aquesta pressió i aquí tenim els sobtats terratrèmols. Tenim zones de la Terra que veiem una concentració d'activitat volcànica, sospitosa també, en llocs molt determinats, molts volcans. Això torna a ser una demostració de llocs on friccionen, on estan friccionant aquestes capes. I això es veu molt bé en l'anomenat cercle del foc, que és aquesta enorme regió que va des de l'oest d'Amèrica fins a l'est d'Àsia i Oceania. Tot això està ocupat per la major de les plaques que dèiem abans, la pacífica, i justament a les costures de la placa, que és on està friccionant, xocant contra les demés plaques, aquí és on veiem aquest cercle de foc, terratrèmols, volcans, serralades que s'aixequen, per exemple, si te'n vas als Estats Units i a Sud-amèrica, veus des de dalt a Alaska, pràcticament fins a baix, veus els Cascades, aquestes muntanyes elevades de l'oest dels Estats Units, que s'acaben convertint en els Andes, després també en aquestes costures de la placa oceànica.
Avui el suplement amb el Joan Anton Català, la Terra és plana, parlant de la tectònica de plaques. Dius, Joan Anton, que gràcies precisament a la tectònica de plaques és possible la vida a la Terra. Per què? Quina relació hi ha?
Seria una d'aquestes casualitats que ens agrada tant comentar, que segurament han fet que els humans puguem estar aquí, perquè el fet de que hi hagi aquest trencadís i que hi hagi aquest moviment de plaques és un mecanisme que fa funcionar, primer, un refredament de la Terra, aquest mecanisme de circulació de la convecció, i després l'anomenat cicle del carboni, que és un cicle que durant llargues èpoques ha mantingut el clima més o menys constant a la Terra i que permet, entre altres coses, el desenvolupament de la vida. Aquest cicle del carboni, bàsicament, és que quan s'acumula molt de diòxid de carboni a l'atmosfera, que sabem que és un gas hivernacle, n'hem parlat molts cops, i puja la temperatura, hi ha més pluges, les pluges arrosseguen aquest diòxid de carboni, el dissolen i el porten a la superfície o als mars, allà es combina amb roques per formar carbonats, minerals i altres elements. Això, a poc se'n va cap al fons, degut a la tectònica de plaques, aquests continents subdueixen, se'n van cap avall, aquest material carbonat se'n va cap avall, en un moment determinat s'escalfa i torna a sortir, torna a trobar el seu lloc per sortir, i això és com un cicle, el cicle del carboni, que, com et dic, és un gran regulador del clima. Si la superfície de la Terra no hagués estat trencada, si hagués estat sòlida completament, aquest cicle no hagués funcionat, segurament.
Recordo, Joan Anton, que algun dia que hem parlat de Venus, has fet els paral·lelismes amb la Terra i has explicat que també té volcans i també té muntanyes, però no té plaques tectòniques.
No, que sapiguem, no. La Terra és l'únic lloc, de moment, en el sistema solar on tenim confirmació de l'activitat aquesta de les plaques tectòniques. Llavors, què li passa a Venus? O què li passa a la Terra? És a dir, per què la Terra sí que en té, no? Estudiant Venus ens pot donar pistes de per què nosaltres som com som, també. D'entrada, tu dius, Venus i la Terra són de mida similar. Hauríem d'esperar que també ho fossin de composició similar, tot i que no n'estem segurs d'això. Per què Venus no en té? Per què la Terra en té? I llavors hi ha hipòtesis per explicar-ho, i una de les hipòtesis diu que segurament, la presència de l'aigua a la Terra hauria ajudat a que l'escorça, la litosfera, aquesta part de dalt de la Terra, fos una mica més flexible i tingués tendència a fracturar-se. Venus és un infern, no hi ha aigua, és el planeta més càlid del sistema solar amb diferència. En canvi, la Terra, doncs, és un oasi, és perfecte, és el lloc perfecte del sistema solar, tenim aigua en superfície. Pensem que quan va arribar l'aigua a la Terra, aquesta arribada de l'aigua combinada amb les roques podria haver donat unes propietats una mica més flexibles a la nostra superfície i podria haver fet que fos més fàcil trencar-la que en el cas de Venus, però aquí encara tenim molts dubtes.
Dubtes que anirem resolent al llarg dels anys, suposo.
Espero.
Què hi passarà aquesta setmana al cel, Joan Anton?
A part de que recordem que divendres és l'equinocci de tardor, que comença la tardor, doncs tenim Saturn a mitjanit mirant al sud, més cap a l'est tenim brillantíssim Júpiter, i Mart a poc va guanyant llum i altura a mitjanit, i ja comença a estar molt bé per començar-lo observant en telescopis. Ara el tenim ben situat al costat d'un estel vermell, igual que ell, que es diu Aldebarà. Per tant, és bastant bonic de veure un estel vermell, que és Aldebarà, de la constel·lació del Taure, i Mart, de color ataronjat vermell, molt a la vora.
Joan Anton, algun dia aconseguirem enviar el coet Artemis cap a la Lluna o no?
Home, estic segur que sí. Ara m'has fet una pregunta, no me l'esperava. Jo estic segur que sí.
T'he fet una trampa, sí.
No, però és un...
Perquè és evident que hi ha data prevista ja, no? Crec que a finals de mes, no?
Sí, exactament.
El que passa és que com que l'hem canviat la data tres vegades...
S'ha canviat diverses vegades i no només són problemes tècnics els que s'han de resoldre, sinó que l'entitat que gestiona l'espai aeri de la costa est dels Estats Units ha de donar permís per això. És a dir, tu no pots, ni que siguis la NASA, tu no pots enlairar un coet quan et doni la gana. Perquè, a més, hi ha d'haver un mecanisme, això és molt interessant, hi ha d'haver un mecanisme d'autodestrucció del coet si les coses van malament. No pots permetre que un coet, una bèstia d'aquestes, pugui caure descontroladament sobre les costes de Florida, per exemple. I la certificació d'aquest mecanisme d'autodestrucció l'ha de fer aquesta entitat, o l'ha d'aprovar aquesta entitat que gestiona l'espai aeri. I tot això ara hem de veure com queda, eh?
Doncs en principi, a finals de mes, arribarem a la Lluna amb un coet sense humans encara.
Exacte.
Això serà l'any que ve o l'altre o...
Sí,
ja
segurament haurem d'esperar un parell d'anys.
Molt bé. Joan Anton, un plaer, cuida't.
Gràcies, igualment.
Fem una pausa i ara tornem.